Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Vinga, va, que La febre d'or és un dels clàssics indiscutibles de la literatura catalana. Escrita per Narcís Oller, està considerada una obra clau del segle XIX, però també la més ambiciosa i coneguda de l'autor. La novel·la retrata la societat catalana dels anys 1880, quan, gràcies a un boom financer, molts catalans van aconseguir un enriquiment ràpid i fàcil amb l'especulació borsària. Ara, l'editorial Barcino publica una edició revisada de la mà de la doctora en filologia catalana, Gemma Bartolí, com a 7è volum dins de la col·lecció Barcino. Gemma, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per ser nosaltres al Fabricació Pròpia i fer aquest cafè de les 4. Ara parlàvem amb tu, Gemma, que dèiem, ostres, és que ara, si sortíssim ara mateix al carrer i preguntéssim, sabeu qui és Narcís Oller? Quin seria el percentatge que ens diria que sí?
Malauradament seria baix, i és una llàstima perquè és un autor dels més importants de la literatura catalana, però hem tendit, com comentàvem abans, no, per antena, a menys tenir una mica els nostres autors, els autors de la literatura catalana, i a pensar que els de fora sempre són millors. I no és així, però bé, cal una feina, i per això també la feina d'aquesta editorial i d'aquesta col·lecció en concret, per reivindicar-los.
Clar, és que tu deies, la col·lecció dels imprescindibles de Barcino té títols com ara Tirant-lo blanc, de Joan Martorell, La punyalada, de Maria Enveireda, Poesia completa de Bartolomeu Rosselló Porcel, La fabricanta, de Dolors Montserrat, que em sembla que tu alguna cosa també vas tenir a veure.
Sí, exacte.
Vida privada de Joan Maria de Sagarra, i ara aquest La febre d'or de Narcís Oller és imprescindible. Per què? Per què és imprescindible, no? Reivindicar aquesta literatura catalana, la nostra literatura.
En el cas de... Clar, els altres que has esmentat, potser el de Dolors Montserrat no és tan reconegut com els altres, però justament per això també cal reivindicar-lo més, i sobretot perquè és d'autoria femenina i les dones en el cànon de la literatura catalana han tendit a estar una mica menys tingudes, i no sempre eren... O sigui, no sempre estaven per sota, al contrari, no? Moltes vegades eren allà mateix. I en el cas d'Oller és un imprescindible, perquè Oller és el creador de la novel·la catalana moderna, i per tant una col·lecció que publica títols de narrativa com aquesta, de tots els gèneres, però vull dir que també inclou narrativa, i per tant no podia obviar una figura com aquesta.
Clar, tu dius que Narcís Oller és el creador de l'etiqueta de la novel·la catalana moderna. Per què ho és, Narcís Oller?
Perquè Oller no tenia, diguéssim, uns precedents on aferrar-se a l'hora de fer novel·la en català al nivell del que s'estava fent a Europa, no? Llavors, hi havia hagut novel·les catalanes, però que de molt enrere, no? I ja ho he comentat alguna vegada, no? Havíem tingut grans novel·les en català, com són el Tirant-lo blanc, el Curiel i Güelfa, i entremig, doncs, hi ha alguns intents romàntics de fer novel·la, però són coses que no acaben d'estar al nivell, no? Doncs dels autors europeus, o del que s'està fent al segle XIX, que és el gran segle de la novel·la, no? I amb Oller, en canvi, doncs aconseguim una equiparació que no teníem fins al moment.
I també potser amb el propi llenguatge de Narcís Oller, no? Que treu una mica aquests folclores, no sé, bueno, no?
Exacte.
Aquell llenguatge més directe i en català. Dius tu que, però, que La febre d'or és una novel·la moderna, però no modernista.
Sí, perquè...
Explica'ns-ho, això.
Sí, és un tema perquè Oller és un escriptor realista, és un escriptor de vegades naturalista, segons com, però no és modernista en la mesura que les seves novel·les no estan dins del corrent d'un Solitud de Víctor Català o els Sots Ferèstecs de Caselles. No té aquest component de la ruralitat, de la muntanya, no? Llavors, en el modernisme... hi ha un tractament simbòlic dels elements que aquí no hi és, no? El modernisme, per exemple, si hi ha una ascensió a la muntanya, doncs aquella ascensió doncs, també té un significat més enllà, no?, del purament pujar. I Narcís Oller no, Narcís Oller retrata la societat tal com és i no hi ha aquest component.
Clar, perquè a veure, tornem a aquesta febre d'or, perquè realment és el retrat que fa Narcís Oller. O sigui, és entendre una època de la nostra història i sobretot de la Barcelona del segle XIX.
Sí, sí, absolutament. És una font documental de primer ordre. Jo no em canso de dir-ho, perquè...
Clar, i no som conscients, no, Gemma?
No, i molts historiadors de vegades ho reconeixen i m'ho han dit, de dir sí. Que ens va molt bé, no? I una novel·la així ens ajuda a conèixer unes formes de vida, una societat, no? Més enllà de la descripció que fa dels ambients de Barcelona, que són fascinants, però és que és això, descobreixes com vivia una classe social determinada, com era la ciutat, quins espais importants hi havia, i això és fascinant.
És fascinant, i jo crec que per tu personalment també ho és, no? Perquè què implica aquest llibre, La febre d'or? Em sembla que té alguna cosa també amb la teva trajectòria, per dir-ho d'alguna manera, Gemma.
Sí, jo vaig començar a estudiar filologia catalana perquè m'interessava la llengua i volia doncs, ser correctora o així, el que passa que a segon de carrera, quan em van fer llegir aquesta novel·la, em va fascinar i em va captivar doncs, la Barcelona que retratava i els espais com el Gran Teatre del Liceu i aspectes que havien passat, no? Fins i tot, vull dir, això, les òperes que s'estrenaven, això està retratat aquí i són òperes que es van estrenar i que van passar aquestes coses que Oller descriu, no? Llavors això em va com fer una mica obrir els ulls de dir, ostres, quin retrat d'això, de la meva Barcelona, de la Barcelona del XIX. I a partir d'aquí vaig veure que, ostres, que volia investigar una mica, no? Seguir amb aquest fil de la literatura i concretament, doncs, mira, la literatura del XIX i del tombant de segle.
Clar, perquè tu et vas topar amb aquest llibre a la universitat, com ens estàs explicant, Gemma. Què en penses, també, que els joves, no?, se'ls faci llegir clàssics de la literatura a l'escola? Jo no sé si és més que es llegeixin no els clàssics, sinó en el moment en què es llegeixen.
Sí. Clar, els clàssics s'han de fer llegir. I això, per exemple, vas a França i és indiscutible que tots els nens i adolescents i no tenen cap dubte, no?, de qui són els seus autors, els seus clàssics. No? I és això que dèiem ara, aquí sortiríem al carrer i potser molta gent no sabria, no?, diria quatre noms, però no gaires. Llavors, els clàssics s'han de llegir. El que passa que, clar, cal, sobretot quan són nens o adolescents, doncs cal algú que te'ls expliqui molt bé, no?
Clar.
I llavors aquesta feina més no sé si de divulgació o d'aquest mèdium, no?, aquest ensenyament intermediari, doncs això s'ha de fer ben fet, no? Però s'ha d'aconseguir, com sigui, que quedin captivats per aquestes obres, no?
En quant a la teva feina, avui estem parlant amb l'editora de La febre d'or, bueno, amb aquesta edició, introducció de la Gemma Bartolí, de Narcís Oller. Tu, quan revises aquest text, explica'ns què fas, no? Quina és la teva principal premissa, o sigui, quina és la teva feina, com ho encares, penses què s'ha de canviar, què no...
Sí, clar, quan...
I més un clàssic. Gemma, tenies una mica de respecte o no?
Home, em feia molta il·lusió, bàsicament és que em feia molta il·lusió, perquè, clar, La febre d'or sempre m'ha agradat molt i llavors quan des de l'editorial em van proposar vols editar La febre d'or, vaig dir, sisplau.
Un moment. Però, o sigui, jo pensava que havia estat per part teva. O sigui, va ser l'editorial que et va dir aquest llibre.
L'editorial, l'Oriol Magrinyà, el director de Versino, sí. em va dir, estem pensant que un dels imprescindibles hauria de ser Oller, no? No sabem si La febre d'or, Pilar Prim... Què em penses? Vaig dir, sisplau. A veure, la Pilar Prima està molt bé, eh? Per molts crítics és la novel·la més rodona d'Oller, però és que vaig dir que s'ha de fer La febre d'or, sisplau. I llavors, quan em va dir, doncs, la vols fer tu, vaig dir, gràcies. I llavors la meva tasca va ser, doncs, bàsicament, clar, això, ens enfrontem a un text del XIX i, per tant, és un text prefabrià, no hi havia normativa,
sí.
No? Llavors, el primer que s'ha de fer és regularitzar l'ortografia, no? Llavors, tenim la sort que Oller, abans de morir, l'any 28, va voler fer una revisió de totes les seves obres i adaptar-les, no? Llavors, aquí ja va treure ell, doncs, molts castellanismes, va adaptar els plurals, no?, en lloc de AS, doncs, fer-los amb ES, etcètera. El que passa que, clar, el procés d'edició d'ara al segle XXI és revisar tot això, perquè tampoc la llengua de l'any 28, doncs, encara hi havia, doncs, molt, moltes errades ortotipogràfiques, sobretot, no? Que tot això és el que anem perfilant per fer-ho el màxim de llegible possible, però alhora sense perdre el rigor, de, perquè no podem perdre, no? La gràcia de la llengua també d'aquesta època.
Clar,
no?
Perquè és...
que és un valor. I si ho actualitzéssim al català actual, no? Canviant paraules i això, doncs no seria el mateix.
I Gemma, Narcís Oller va començar a escriure en castellà, però després va canviar-ho al català. A què es deu aquest canvi?
Doncs ell va començar escrivint en castellà una mica sense plantejar-se per
sense
què.
Sense pensar-ho, no?
Molts escriptors ho feien i, de fet, pensava ell, dels mateixos autors que escrivien en català, com Verdaguer i Guimarà, pensava, però per què ho feu si... Sí, en castellà arribareu més gent, no? Aquest argument de sempre. Però el que passa que llavors ell mateix ja, quan hi va haver els Jocs Florals de 1877, que van premiar justament a Verdaguer per l'Atlàntida, Guimarà, va ser proclamat mestre en Gaisabet, doncs ell va dir, ostres, si tots aquests mestres estan escrivint en català, jo què faig, no? Jo per què no ho puc fer? I a més, a part d'això... hi havia una cosa que Escoller volia fer un retrat realista de la societat, i això implicava l'ús del català, perquè la societat del seu moment, la Barcelona del seu moment, parlava català, i per tant, si ell volia retratar la realitat tal com era, havia de fer-ho en català, no? I llavors sí que hi ha alguns personatges, no, que parlen en castellà, com a tret distintiu de classe, etc. Però bàsicament aquesta era la seva idea.
I va haver-hi algun moment que a Narcís Oller volgués traduir-lo en castellà, a La Febre d'Or?
Ell, traduir-lo ell, no, en cap moment. I, de fet, o sigui, és que ell, per ell, les seves novel·les havien de ser en català perquè era el retrat que en feia. Llavors, hi va haver alguns intents de traducció al castellà per part de... primer a l'Argentina i després... però no van acabar de funcionar. Llavors, no va ser fins molt més tard, però estem parlant de fa 4 dies, diguéssim, que es va traduir la novel·la al castellà. Mentre que d'altres novel·les d'Oller sí que es van traduir amb més facilitat, però...
Clar, però d'alguna manera és el que tu ens estàs explicant, Gemma, que perd una mica, perquè és una part l'essència, no?, i del que vol retratar Narcís Oller amb aquesta Febre d'Or, no?
Sí. De fet, jo també crec que això, no?, que gran part del valor que té la Febre d'Or avui és aquesta... aquest component sociolingüístic.
De fet, La Febre d'Or, clar, perquè molts de vosaltres ara estareu pensant, ostres, però jo crec que l'he vist a la gran pantalla. Clar, perquè està adaptat a la gran pantalla de la mà del director Gonzalo Herralde, i mira, de fet, en tenim un fragment del tràiler.
La fiebre del oro nos sumerge en la historia de una época convulsa. La fiebre de la bolsa de 1880, general en toda Europa, repercutió con mucha fuerza en Barcelona. En este ambiente de especulación se desarrolla una historia familiar en la que las intrigas se multiplican.
Eduardo. Felicidades. ¿Me tratas de irresponsable? Es intolerable.
Calla. Calla. La trajunta, por favor.
Mentiras y fraudes. Ambiciosos sin escrúpulos.
¿Qué te sembla?
Sí.
Ara ho estàs escoltant i què penses?
No, ja l'he vist, perquè el YouTube està en... però em sembla en 3 parts, és molt llarg,
Llarguíssim.
És com una minissèrie, que em sembla que, si ho tinc ben entès, va ser això, primer minissèrie, molt llarga, però després es va fer com una adaptació més reduïda, passa que no l'he trobat. I també és veritat que el YouTube l'he trobat en castellà, que també perd, perquè és això que dèiem, però... em sembla que es va fer en català, també. O sigui, em sembla que el castellà és el doblatge que es va fer. Perquè, clar, la gràcia...
Clar, tu pensa, mira, que eren... això era el 1993, amb grans actors com Rosa Maria Sardà, l'Àlex Casanova, el Fernando Guillén...
Sí, no? Entre
d'altres, que protagonitzaven aquesta Febre d'Or.
Sí. Però en qualsevol... perdona,
En qualsevol
cas està molt bé, perquè si només de mirar també les imatges, allò dius, mira, és ben bé com m'ho havia imaginat,
sí?
No?
Quan... mira, és el que anava a preguntar.
Sí, perquè Oller tot... o sigui, clar, els espais els descriu molt bé, no? Llavors, ja només la borsa i aquest brugit que sentíem ara, tot això ja t'ho imagines. Sí. Només en el primer capítol està narrat gairebé en forma de travelling, no?, de com entra la borsa, tots els espais, no?, i després veus aquells senyors amb els barrets, amb no sé què, i és una mica... mira, encara que Oller té una cosa curiosa, que és que no descriu, no acostuma a descriure físicament els personatges, però només la manera com... com parlen, com actuen...
Tu ja te'ls imagines. Sí, no cal una descripció.
Exacte, sí, sí. Ah. I per això després, a l'adaptació de la pantalla, dius, sí...
És això.
Sí, sí.
És ben bé això. Bueno, de fet, aquesta pel·lícula va guanyar el Goya, diria, a millor guió adaptat. Ah, sí. O sigui, que és una mica el sentit que tu dius, Gemma. Clar, Narcís Oller és un gran escriptor català, però en canvi la seva vida personal se sap poca cosa. Va ser discreta.
Bueno, suposo que en la línia una mica dels escriptors d'aquesta època, vull dir, clar, com més enrere, no?, potser menys sabem.
Menys ens ha arribat, no?
Però encara, perquè tenim força correspondència seva i tenim un... també hi ha la societat Narcís Oller a Valls, que també està fent una feina aquí de... per reviscolar i treure materials d'Oller, no?, i anem sabent-ne coses.
Deixa'm també saber una mica més coses sobre la Gemma, perquè trobo important, perquè igual que Narcís Oller, Dolors Monserdà, que parlàvem al principi, també retrata la Barcelona del segle XIX, en aquest cas de les fàbriques tèxtils, i parlem de l'obra La Fabricanta, i del paper de la dona.
Sí.
Tu tens una especial devoció per les obres que parlen de la teva ciutat, de Barcelona. Això és casualitat o...?
Mira, no sé, jo sempre he estat molt orgullosa de ser de Barcelona.
Puc dir una cosa? Puc reproduir la conversa que hem tingut abans?
Sí, endavant.
Clar, i quan ha arribat la Gemma i li dic, Gemma, dic, però ets de Barcelona amb aquest accent? Ah. Perquè jo l'havia escoltat en altres entrevistes i dic, a mi em tens impressionada. Dic, segur que és d'això, de l'Empordà, o no? I em diu, no, sóc de Barcelona.
Sí, sí.
Mercè, sóc de Barcelona.
Exacte.
No? Què ens passa amb l'accent de Barcelona, no? O amb la gent que és de Barcelona?
Clar, és que Barcelona, des de fora, es veuen molt mals ulls, no? Llavors, jo que em relaciono amb tota gent de fora de Barcelona i sempre, Barcelona, parleu fatal i parleu xava, i dic, no, mira, escolta'm, hi ha un català de Barcelona, que és el català...
I jo, i Gemma, què t'he dit? Que tens un català molt maco.
Això, sí.
Ja estàs per arrodonir-ho.
Sí, no? Sí, però vaja...
Digues.
És això, no? El que passa que, clar, aquí és veritat que Barcelona... també hi ha molta influència del castellà, potser sí. Més que en altres llocs, i llavors, clar, vulguis que no, el català doncs, també es va interferint.
Però tu reivindiquem-ho, ets de Barcelona 100%, eh?
Sí, de Barcelona 100%. I és veritat que això que deies, que m'agrada molt llegir doncs això, retrats que es fan de Barcelona, com això, deies, La Fabricanta, sí. La Febre d'Or, Vida Privada, que també es va editar aquí, que és la Barcelona dels anys 30. Aquestes són unes classes ja... Això, classes burgeses altes, però també no deixa de ser interessant, no? Perquè descobreixes tot de coses que passaven i que en un llibre d'història potser no trobes explicat, no? I en canvi aquí, doncs, hi entres, és com entrar-hi.
És com aquesta porta d'entrada potser més fàcil, no?, fins i
sí.
tot. Clar, deixem reivindicar també el paper de Dolors Monserdà, que tu també la coneixes prou bé, una de les primeres feministes, amb aquesta novel·la urbana escrita en català per una dona, és que és una mica... Ara, si sortíssim al carrer, també preguntéssim... Dolors Monserdà.
Ui, encara menys.
Encara menys, perquè és dona.
Sí, perquè és dona, perquè, clar, no... Narcís Oller, malgrat tot, diguéssim, sempre ha estat a dintre el cànon, no? I sempre ha estat un escriptor reconegut. Dolors Monserdà, no. Clar, és veritat que Oller té una qualitat, diguéssim, que és indiscutible, i les seves novel·les... bueno, això que dèiem, no? Estan una mica al nivell del que es fa a Europa, i potser Dolors Monserdà doncs, té un altre estil, un estil que no és tan modern com el d'Oller, té un component més de moralitat que aquí no hi és tant, no? I llavors, bueno, tot plegat ha fet que quedés una mica raconada, però alhora si llegim La Fabricanta, doncs també ens mostren unes posicions femenines que ostres, doncs molt, molt reivindicatives, no? I que dona gust de llegir, també, veure una obra que és de 1904 i veure aquesta actuació també de les dones del moment, i per tant... Jo, tothom que he parlat que l'ha llegit i que em deia, ostres, mira, no coneixia Dolors Monserdà, no coneixia La Fabricanta, però m'ha encantat. No?
Clar, perquè ens fa, fins i tot, ja t'hauran preguntat, que a vegades ens fa com pànic llegir els clàssics, no?
Sí.
Com haurien de llegir un clàssic? Vull dir, com se'ns ha d'acabar aquesta por de dir, no? Que a vegades ens diuen, ostres, va, no? Clàssic... Bueno, deixem de banda que és literatura catalana, no? I que és la nostra cultura, que això hi ha de primeres, no? Però com podem fer que aquesta porta sobri, diguéssim, per tothom, no? No sé si ho entens, eh?
Hi ha una cosa que és molt bàsica, que és posant-hi, no? I llavors és que sembla una tonteria, però és que a mesura que comences a llegir o
jo tinc... I hem de perdre la por als clàssics?
Sí, sí, perquè justament pel fet de ser clàssics vol dir que tenen un valor... O sigui, clàssic no vol dir més difícil que un altre. I senzillament és justament que són molt bons. I per tant hem de començar a llegir-ho i deixar-nos portar, no?, una mica, i ja està. I per tant és començar a llegir La febre d'or. No és un llibre complicat, o sigui, no és complicat, no hi ha allà tot de subtrames que et perdis. És entrar i començar i gaudir-ne.
I això també ho hem parlat fora antena, diria, Gemma, perquè al final ja no sé el que hem parlat fora antena o davant del micro, però jo crec que és important reivindicar-ho també si som prou conscients, no?, a Catalunya, de la talla dels nostres autors, que sempre ens estem mirallant cap a fora, no?, cap a Europa. Els valorem més que els propis catalans, fins i tot, no?, la gent de fora, els nostres autors.
Els de fora sí valoren més els catalans.
Sí.
Bueno, pot ser. Clar, no sé, tenim casos de traduccions, no?, que s'han fet arreu i dius, ostres, doncs sí que ens estan valorant. Després hi ha una altra cosa que de la cultura catalana en general, que també a fora es valora molt. Hi ha moltes universitats del món on s'ensenya català, on s'ensenya cultura catalana, on s'ensenyen aquests autors, no?, i que s'ensenya el valor que tenen i la gent ho descobreix. I aquí sembla que ens faci por, no?
Ens fa com por, però és el que et deia, no?, també, que és això, que sempre doncs destaquem autors de fora sense conèixer els nostres propis autors.
Sí, sí, això passa molt, sí, malauradament.
Però... Ara potser et poso en un compromís, però com a doctora en filologia catalana, Gemma, si et fessin escollir només una obra literària, a banda de La febre d'or, que ja ens ha quedat claríssim.
No, és que això no s'hi val, perquè jo, abans d'editar La febre d'or, jo sempre deia La febre d'or. I ara
queda com... No, per això ho hem reivindicat des del primer minut, eh? A banda de La febre d'or...
És que n'hi ha de molt bones, perquè...
Bueno, pots dir més d'un, eh?
Perquè hi ha també... Clar, a veure... D'entrada, totes les dels imprescindibles de Barcino.
Això per començar.
No llegir, ara sí, així. No, a veure, hi ha Vida privada, que és una gran obra. Però després hi ha tota... A mi m'agrada molt la literatura de l'exili, per exemple, Mercè Rodoreda, sí, per descomptat, però també, doncs, Incerta glòria, de Joan Sales, o tota aquesta... És que tenim una època de novel·la, diguéssim, que es publica, clar, després de la guerra, però que moltes vegades s'escriu durant la guerra... Que és molt bona, i d'autors que potser tampoc en sonen tant, com Vicenç Riera Llorca, que hi ha tot un seguit de novel·les espectaculars, i per descomptar les modernistes, que també, jo que m'agrada el modernisme, diguéssim, i també són novel·les molt interessants, La vida i la mort de Jordi Freginals, de Josep Pous i Pagès, per exemple...
Ha estat un plaer, Gemma, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per haver fet aquest cafè de les 4 avui al Fabricació Pròpia. Hem de llegir més clàssics, sens dubte. Clàssics nostres.
Això.
De literatura catalana. Un gust parlar, de debò, amb tu, amb clàssics de la literatura catalana, com aquest Febre d'Or que tenim aquí, de Narcís Oller. I, en certa manera, per redescobrir-lo, perquè també és una mica això,
sí,
no?
Sí, exacte. És l'objectiu també de la col·lecció i trobo que... molt d'encert de redescobrir Narcís Oller, que es torni a posar en circulació, perquè és fonamental. I
és part de la nostra cultura.
I tant.
Gemma, que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Radio Estel.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Les sardanes més representatives i que han deixat empremta les trobes al podcast Top Sardanes. Gerard Carrión et proposa en cada episodi una bona dosi dels temes i composicions que cal conèixer per ser un sardanista de cap a peus. Top Sardanes, el podcast de la sardana de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:15 a 6 de la tarda... Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Que passada a 4:45 de la tarda. Ja sabeu que els dilluns, després de repassar l'actualitat de la setmana amb en Pau Massip i els companys de Verificat, ara hem fet el cafè de les 4 avui amb la Gemma Bartolí. Ara sí que ens agrada posar un ull també al mapa del món per analitzar l'actualitat internacional. I per això avui ens acompanya l'Òscar Mateos, que és doctor en Relacions Internacionals i professor de Blanquer a la Universitat Ramon Llull. Òscar, com estàs?
Molt bé, molt content
benvingut
de tornar
i ben trobat
aquí després de tant de temps. Sí.
Clar, estàvem fent memòria i dic, mare meva, Òscar, o sigui, és que potser fa...
No ho sé, molts anys.
Molts anys, 10 anys,
sí, potser.
Eh? Bueno, ara he estat una mica agosarada, eh?
Potser
però,
massa, sí.
Potser massa. Però bé, una salutació especial a l'Emili Pacheco, també, que segur que ens està escoltant.
Sí.
Amb aquell nits estel. De fet, aquest matí, ja t'ho deia, doncs, també ha passat per la caravana l'Eugeni Villalbí, amb aquelles tertúlies que es feien a la nit.
Sí.
Molt interessants. I res, un plaer, perquè encara no havíem coincidit des de Blanquerna, encara no havíem coincidit amb l'Òscar.
Sí, sí, doncs mira, molt content de tornar aquí, això m'ho sento una mica com casa
sí,
meva,
no?
també.
Sí, no? Com has sentit? Perquè, clar, l'estudi és el mateix,
és com tornar, no?, molts anys després, doncs, doncs una dinàmica que vaig gaudir moltíssim durant molts anys, sí.
Mira, anava a dir, la vida dona moltes voltes i és que és així, no, Òscar? Perquè una plana internacional que una setmana més se centra en el conflicte obert entre Israel i Gaza, tot i que després en parlarem, al món segueixen en actius molts conflictes, com per exemple Ucraïna o el Congo. De fet, aquest cap de setmana, si no m'equivoco, el papa francès també demanava fer una crida a dir un alto el foc pel que fa al conflicte entre Israel i Palestina, però també per tots aquells altres conflictes que estan una mica a l'ombra, diguéssim, no?, del que està passant a Palestina.
Clar, efectivament. És a dir, en paral·lel a la dramàtica situació Israel-Palestina, que està sent duríssima, històrica i que té moltes implicacions geopolítiques, hi coexisteixen una trentena de conflictes armats, alguns dels quals tenen una repercussió en termes, no, de víctimes mortals gairebé a nivell diari brutal i que normalment no en parlem. Ens hem acostumat a invisibilitzar o a conviure amb realitats de patiment, de violències, que realment generen moltíssima, moltíssima mort cada dia. No?
Mira, si et sembla, avui en parlarem. De fet, hem dedicat aquest espai doncs, per parlar justament d'això, d'aquests altres conflictes que viuen una mica a l'ombra de tot el que està passant a Israel i a Hamas, i diríem, i al món, no?, en general. Clar, l'ofensiva terrestre d'Israel, tot el que està passant a Israel, és important, també, que quedi clar això, Òscar, no?
És importantíssim. Estem visquent, desgraciadament, una altra vegada, un altre episodi històric en el que suposa una nova concatenació d'una crisi global més després de la crisi dels migrants el 2015, l'arribada de Trump, l'arribada de la pandèmia a Ucraïna, i ara això és un episodi d'una magnitud i unes repercussions, sobretot en termes geopolítics, pel que suposa per l'ordre internacional, per com els actors, sobretot Israel, el govern d'Israel en aquests moments, no?, com està d'alguna manera saltant-se el dret internacional humanitari, que són les normes, les regles que pauten què es pot fer i què no es pot fer en una guerra, que això existeix des de finals del segle XIX, doncs estem assistint a una dinàmica que el que fa és posar en una situació molt complicada les pròpies normes, regles del joc a l'ordre global, en un context on ja veiem que les institucions multilaterals, especialment Nacions Unides, sobretot des d'aquell atac també unilateral dels Estats Units al 2003, estaven patint moltíssim. Això Espero que no sigui un certificat de defunció, però sens dubte és i té unes repercussions extraordinàries que encara estan per arribar.
Clar, jo, mira, fa uns dies parlem, ja saps que contem també amb el professor Manonelles, Manonelles, que també ens fa una radiografia en aquest espai Mapa Mundi, al Fabricació Propi. Des del primer dia ens parlava també del paper importantíssim d'Anthony Blinken, que ara no sé si ara mateix està a Israel, crec que sí que ha fet aquest viatge d'última hora, però una mica per entendre, i ara passem, òbviament, a tractar altres conflictes, però el paper, diguéssim, o jo sempre li demano al professor Manonelles, Òscar, com la clau, qui té la clau aquesta setmana, no?, per poder, diguéssim, donar aquest pas cap a la pau, si es pot dir d'una manera.
És difícil saber qui té la clau. Ningú, molts actors tenen la clau. La clau, sens dubte, la té en aquests moments el govern d'Israel, de poder sotmetre's una mica a les regles de joc que existeixen i que Nacions Unides, en boca, sobretot, del seu secretari general, Antonio Guterres, porta a setmanes, ja portem un mes d'ofensiva, no? Doncs insistint que això té unes greus repercussions. La clau, efectivament, la té als Estats Units, que en el fons és qui està avalant, doncs, aquesta, no?, dinàmica unilateral amb greus repercussions. Perquè en el fons el que estem parlant és que aquest debat sobre el dret a la defensa, que existeix en termes de dret internacional, però evidentment ha d'estar avalat per Nacions Unides, per una votació al Consell de Seguretat i per una sèrie d'articles a la Carta de Nacions Unides que estan en particular recollides al capítol 7, on tu necessites l'aprovació de la resta de membres per poder fer això. Què suposa això? Que doncs, Israel, el govern d'Israel, s'està saltant totes les normes, i no només això, sinó que a més està incomplint una de les grans regles internacionals, que és que la població civil ha de ser sagrada. Ja sabem, des de la Segona Guerra Mundial, de manera paulatina, gairebé tots els conflictes al final han acabat doncs, convertint a la població civil, sobretot menors i dones, en objectius de guerra. Hi ha una dada que jo explico moltes vegades a classe per explicar, i que és llarga d'explicar en el sentit de com han canviat els conflictes armats en els últims 100 anys, però perquè ens fem una idea, la Primera Guerra Mundial, 9 de cada 10 víctimes mortals eren soldats, eren efectius de guerra, que eren els quals d'alguna manera estaven reconeguts com a parts per enfrontar-se quan hi havia un conflicte normalment doncs, entre dos estats o internacional. De manera paulatina, el que hem passat, i ens diu la Creu Roja, que és l'organisme que sobretot es centra en protegir aquests drets de la població civil en contextos de guerra, és que avui dia, els conflictes actuals, 9 de cada 10 persones que són víctimes de la guerra i de la violència de la guerra són població civil. El que està fent Israel és, efectivament, corroborar aquesta tendència, però d'una manera molt flagrant i terrible pel que suposa també pel missatge, precisament pel respecte d'aquest dret internacional, perquè degut, no, a aquesta duríssima situació que va patir fruit dels atacs de Hamas, el que estem veient és un càstig col·lectiu de persones, sobretot de nens i nenes, que no tenen res a veure amb Hamas i que estan sent, doncs, estan pagant el preu d'aquesta dinàmica absolutament indiscriminada. Però que en el fons es contextualitza en aquest canvi que les guerres han anat fent, per desgràcia, en el qual la població civil doncs és la principal víctima, no?, de tot això.
I, Òscar, és interessant també el paper, diguéssim, del poble israelià. O sigui, és a dir, els israelians, jo crec que també estan canviant una mica, no?, aquesta visió, no?, que tenien del seu propi govern i de la seva pròpia política.
Clar, estan passant moltes coses. Hi ha una protesta interna en contra del govern de Netanyahu, no?, per la mala gestió, diguem, no?, del segrest dels hostatges que té Hamas, per l'ofensiva que va fer Hamas en el seu moment i per no haver previst doncs, aquest episodi en particular. També hi ha protestes internes dels pocs, però també significatius. Aquests dies surten a Twitter dins d'Israel col·lectius pacifistes protestant per l'ús de la guerra i d'aquesta manera tan indiscriminada de la violència contra la població civil. I també hi ha, evidentment, els jueus arreu del món i sobretot als Estats Units, i hem vist doncs, aquests dies moltes protestes a ciutats com Nova York i Washington d'associacions que estan demanant un alto al foc immediat de jueus liderats per persones que estan demanant la pau. Tot això és important visibilitzar-ho perquè a vegades confonem termes i confonem doncs, el que és el govern israelià, que efectivament ve avalat per una part notable de la societat israeliana, però també per sectors que, evidentment, no tenen res a veure amb aquesta visió de la gestió d'aquesta situació, i per una comunitat jueva que és molt més àmplia, plural, no?, i diversa en aquest sentit.
Fixa't-ho, deixa'm explicar, més aviat exposar aquesta xifra, aquests 10.000 morts a la Franja de Gaza, un 40% serien nens. En aquest sentit, UNICEF i Save the Children manifestaven la seva preocupació davant d'aquestes xifres esgarrifoses de morts, també d'infants, òbviament. Clar, el que està fent Israel amb la població de la Franja de Gaza, ja es podria dir... A veure, volem la teva opinió, eh? Òscar, és un crim de guerra? Estem davant d'un genocidi?
És una diferència que fem entre el concepte de genocidi i el de crims de lesa humanitat, que estan recollits en el dret internacional humanitari, que són punibles per l'Estatut de Roma, que és el que dona vigència a l'Acord Penal Internacional. Els crims de lesa humanitat són una sèrie de delictes i de crims que estan pautats, que té a veure doncs, amb el setge de fam, de gana, de set a persones, l'atac indiscriminat i les violacions de drets humans massives. I el genocidi el que fa és que està, d'alguna manera, objectivat i dirigit a un grup ètnic racial, religiós, concret. En aquest cas és bastant obvi que estem parlant ja d'un genocidi, perquè qui pateix doncs aquesta realitat és un grup molt particular, que és la població palestina de la Franja de Gaza. Per tant, estem parlant de crims de lesa humanitat en una realitat cada cop més òbvia, no?, de genocidi. De fet, la pròpia Cort Penal Internacional ja el 2021 va obrir instàncies per investigar doncs, alguns indicis que apuntaven en aquesta direcció, doncs hi ha arrestos arbitraris que s'estan produint, tortures, etcètera, no? Una sèrie de dinàmiques indiscriminades. I, per tant, no és una realitat nova, sinó fa temps que n'estem parlant, no? Jo crec que és bastant evident, Nacions Unides, la Cort Penal Internacional, el propi exfiscal de la Cort Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ja va fa 3 setmanes dir que tots els indicis apuntaven a això. Per tant, estem davant d'una situació enormement greu. És veritat que tots els conflictes armats generen un gran patiment, alguns més que d'altres. La guerra síria ha passat i s'ha invisibilitzat moltíssim, no? Però hem d'entendre que els crims per genocidi no es produeixen sempre en qualsevol conflicte armat. Pot haver-hi població civil afectada de manera directa o indirecta per una guerra, però no que siguin objectes directes un grup determinat, com està passant en aquest cas. Jo crec que els genocidis més recents a la història que tenim, ens hem de remuntar als anys 90, a Ruanda, amb 800.000 persones assassinades durant 100 dies, a Srebrenica, no?, com durant una nit 9.000 persones d'un grup determinat van ser, en el context de la guerra de l'antiga Iugoslàvia, van ser assassinats, i jo crec que estem davant d'un altre episodi, tenint en compte i separant de que, evidentment, en moltíssims altres conflictes, la població civil continua morint, i, evidentment, hi ha conflictes que en els últims anys estan i han deixat moltes més víctimes mortals que ara mateix, ara per ara, la situació palestina, no? Però hem de adonar-nos que la situació, en aquest sentit, en el moment que li posem doncs, i considerem que estem parlant d'un genocidi, estem parlant d'una situació molt greu i que té, diguem, una regulació determinada en termes jurídics a nivell internacional, no?
Estem parlant amb l'Òscar Mateos. Ell és politòleg, professor i coordinador del grau de Relacions Internacionals a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Ho dèiem a l'inici, Òscar, que volíem parlar d'Israel i Palestina, però és que, clar, l'actualitat fa que la plana internacional se centri només en aquest conflicte, però, com dèiem, al món segueixen molts conflictes en actiu.
Molts.
Mira, ens pots fer una aproximació perquè siguem conscients?
Jo crec que una de les millors referències, un dels millors centres d'estudis que tenim aquí a casa nostra, és l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que porten gairebé 25 anys fent un seguiment amb un anuari que es diu Alerta, i on fan un seguiment dels tots els conflictes que existeixen al món. L'Escola de Cultura de Pau, habitualment, doncs, en aquest anàlisi que fa anual, ja ens parla d'uns 25-30 contextos que s'han de considerar com a conflicte armat. Això què vol dir? Això a classe ho expliquem. No podem, parlar de contextos on... No podem parlar de contextos on totes les característiques o algunes característiques poden ser diferents. És a dir, necessitem que hi hagi un determinat nivell d'intensitat i de letalitat per considerar doncs, un context de conflicte armat. No? Sí. I en aquest moment estem parlant d'uns 25-30 arreu del món. Alguns, o bastants dels quals, ara mateix tenen lloc al continent africà, però no tots, i alguns dels quals també passen molt desapercebuts i que tenen un nivell de violència molt extraordinària, com per exemple a Mèxic o a Brasil, que en parlem poquíssim, però on el nivell també de violència és enorme, no?
Uh-huh. Ara en parlarem, però fem res, una ullada en aquest mapa mundi, aquí a Fabricació Pròpia, avui amb Òscar Mateus. Ucraïna, com avança? En quin punt està ara mateix, Òscar?
Jo diria que és difícil tenir com una radiografia exacta de tots els conflictes.
No?
Aquí
sí,
cada, caldria, no? Doncs, evidentment, tenir la fotografia pormenoritzada de les persones que són especialistes en cada conflicte. Jo, per exemple, m'he dedicat molts anys a analitzar els conflictes a l'Àfrica, i quan un més analitza un conflicte se n'adona que són enormement complexos. No? Per tant, generalitzar sempre és difícil. Per tant, preneu amb pinces aquesta fotografia, no?, que és aproximativa, de seguiment una mica de l'actualitat, però la realitat ucraniana és d'un cert estancament dins d'una situació enormement greu, en la qual, doncs, en aquest últim mes, no?, Rússia, doncs, ha aprofitat precisament un cert trànsit de la situació ucraïna a un segon pla per intensificar les ofensives a algunes zones, com la pròpia zona de Donetsk, no?, que és on hi ha hagut més incursions militars. Però hi ha un cert estancament, una certa fatiga del conflicte, la sensació de que ara a Ucraïna, no?, hem vist com el govern ucraïnès de Zelensky, de manera polèmica, no?, doncs en algunes votacions de l'Assemblea General de Nacions Unides, davant de la situació Israel-Palestina, s'ha abstès, no?, no s'ha abstingut.
Sí.
Per què ha fet això? Doncs que segurament perquè en el fons té por, doncs, a perdre alguns dels principals aliats, sí, Estats Units i la Unió Europea, que són els que estan donant recolzament a, doncs, a la seva defensa respecte a la invasió russa, no? Però estem en una situació de cert enquistament on la població civil, novament, continua sent la que està patint el principal preu de tot plegat, no?
Tu deies abans, Òscar, ets especialista en el conflicte del Congo. Dius que no només segueix en actiu, sinó que està comportant unes xifres rècords de desplaçats ara mateix.
Clar,
la República Democràtica del Congo.
Si tinguessin temps, no? La República Democràtica del Congo és un país que pràcticament des de mitjans dels 90 porta una situació o atravessa una situació d'enfrontaments ininterromputs, sobretot a l'est de la part del Congo, que és la que fa frontera amb Uganda i Ruanda, amb una violència i amb un context molt vinculat a la situació política precisament de Ruanda i d'Uganda. Els nivells de violència en aquella zona són extraordinaris. Hi ha qui parla. Són dades que a vegades s'han confrontat una mica, però hi ha algunes ONGs que parlen que des de l'any 96 6 milions de persones han perdut la vida en aquest context. Estem parlant de 6 milions de persones. Alguns han parlat que és la guerra mundial africana per la quantitat d'altres actors internacionals i regionals que hi participen. I qui realment pateix la violència d'aquesta guerra des d'aleshores, sobretot són nens i nenes, però molt especialment les nenes i les dones. Una de les característiques, per desgràcia, d'aquest context ha estat l'ús de la violència sexual, de les violacions com una arma de guerra per part de les diferents milícies, exèrcits locals, i inclús també han estat acusades les tropes de Nacions Unides a vegades per utilitzar, doncs, aquesta pràctica, que evidentment això també és considerat un crim de lesa humanitat i que afecta sobretot a la realitat de les dones. La situació ha revifat en els últims mesos amb grups locals com l'M23 que s'han reactivat en aquella zona dels Kivu, sobretot a la part del Kivu Nord, i que està portant a que aquesta situació de violència latent que moltes poblacions, sobretot a les zones rurals, pateixen des de fa molts anys, doncs hagi empitjorat. Per tant, estem parlant d'una situació on, recordem, ja més de 20.000 cascos blaus, presència de molts actors internacionals i una gran presència de grups armats del Congo, de Ruanda i d'Uganda. Una complexitat extraordinària, que si tinguéssim temps veuríem, doncs, una mica la difícil situació que pateix.
Clar,
no?
Perquè tota com ens hem d'imaginar el dia a dia? Vull dir, no? D'un país en què ara mateix, com estàs explicant aquesta situació,
Doncs ens hem d'imaginar, sobretot a la gent que viu a les zones rurals del Kivu Nord, que és la regió que més pateix aquesta situació, com una situació veritablement esfereïdora, pràcticament d'inseguretat constant, de constants atacs i violacions de drets humans per part de les diferents milícies que operen allà, per part d'un un paper bastant inoperatiu per part de les Nacions Unides, de les tropes i dels cascos blaus que estan allà, que han estat acusades moltes vegades també de violacions de drets humans o d'una certa inaptitud a l'hora de gestionar el conflicte, i d'una situació veritablement terrible per la incapacitat que també demostra, no? Doncs les organitzacions internacionals de poder donar un impuls en termes doncs, de pacificació d'una zona especialment que ha patit, no?, moltíssim en els últims anys.
Clar, perquè una pregunta, Òscar, el paper ara aquí de la comunitat internacional, quin és? O sigui, com poden actuar, no? Com es pot... Ostres, abans et preguntava, no?, de com esdevindria tot a Israel, però sembla una mica que és aquesta cronificació, no?, del conflicte.
Jo crec que utilitzes un concepte molt adequat i una certa cronificació. La violència s'ha convertit en un modus operandi, hi ha una cultura de la violència cada cop més present, també molta gent, grups de dones que s'organitzen, fan front, hi ha un documental de Metges Sense Fronteres esfereïdor, no?, sobre les dones que han patit violacions per part dels actors i com s'organitzen i fan front al trauma i el que han d'enfrontar en el seu dia a dia. Doncs també ens parla d'una realitat resistent i resilient davant de tot això, però, com bé dius, no?, una situació molt cronificada, la que, per exemple, no ho hem dit, empreses multinacionals també vinculades a l'extracció dels minerals han estat, no?, durant molts anys també inclús font de debat al conjunt, no?, de les diferents espais de Nacions Unides, d'algunes legislacions i regulacions que intenten veure com aquestes empreses no fan tant de mal o no tenen tant impacte amb la seva extracció de minerals, per exemple.
Clar, aquest és un altre punt, Òscar, un dia en podem parlar també del negoci de la guerra, no? Tot el que s'amaga després darrere, no?, de la guerra, d'un conflicte.
Clar, pensem que les primeres empreses que en aquest mes han patit uns guanys impressionants són les empreses armamentístiques, no? Pensem que la despesa armamentística de cada any dels principals 5 productors d'armes supera amb escreix i de manera exponencial tot el que es dedica a qualsevol aspecte vinculat a desenvolupament o diplomàcia de pau. I la gran paradoxa, els cinc productors principals d'armes al món són els 5 membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que tenen dret a veto, que són Estats Units, que són Rússia, França, Regne Unit... I ara s'ha manat el cinquè que en vindrà, Xina. I, per tant, ens està dient i ens està parlant del moll de l'os, ens està parlant de la gran contradicció que s'amaga en el nostre sistema i per on, d'alguna manera, hauríem d'abordar, no?, els grans canvis.
Òscar, mira, ens queden uns minuts, però jo crec que és important. Abans t'ho he preguntat així per sobre, però dèiem també que en aquest espai avui a Mapa Mundi, la fabricació pròpia, sabeu que els dilluns intentem doncs, també situar-nos en el món, posar el focus a fora, avui amb l'Òscar Mateos, i et preguntava per altres conflictes que segueixin actiu al món, no? I tu ens deies, bueno, és que no som conscients, però fins que... altra cosa és que els mitjans també, no?, i puguem donar aquesta, òbviament, aquesta cobertura, que és gairebé impossible, però que és importantíssim que se'n parli, no?, perquè si no queden en l'oblit totalment. Ens parlaves de Mèxic, no?
Per exemple, hi ha una dels principals centres a nivell internacional que fa una anàlisi de la intensitat de la violència, que és l'ACLET, que és un centre que està als Estats Units, ens fa una molt bona fotografia d'on hi ha més violència armada i on pateix sobretot la població civil. I Mèxic sempre encapçala.
Encapçala.
La violència, diguem, relacionada amb el narcotràfic, amb les violacions de drets humans que d'alguna manera es venen cometent de forma sistemàtica, sobretot al principi al nord del país, però ara ja gairebé de manera generalitzada. És una virulència tan extraordinària i que passa tan desapercebuda que normalment no en parlem massa de Mèxic o del que té lloc també, per exemple, en molts indrets de Brasil, on els nivells de violència són molt extraordinaris. O, per exemple, de la violència que en parlem molt poc d'un grup al nord de Nigèria, que es diu Boko Haram, i que s'extès a tota la regió que en diem del llac Txad i que afecta doncs, a regions de Níger, de Camerún, etc. Són aquests, juntament amb Israel-Palestina, en aquests moments, amb Ucraïna, els contextos que aglutinen una violència extraordinària i que, efectivament, en molts dels casos el que succeeix és que s'acaba cronificant. Al moment que deixen de ser notícia, doncs es converteix en una violència latent que ja no és notícia. D'alguna manera està passant amb Ucraïna, tot i que va, durant 2 anys ha tingut gairebé doncs, el protagonisme mediàtic exclusiu, pot acabar passant amb Palestina, que, de fet, Palestina portem dècades parlant d'una situació també latent de violència.
Aquesta guerra eterna, no? Que es podria, diguéssim, extrapolar altres conflictes. No?
Exacte, el que estem vivint ara amb la situació de Palestina és un brot d'aquesta violència, una nova manifestació absolutament extraordinària, sobretot amb unes implicacions regionals, globals i geopolítiques d'una magnitud que encara no som capaços d'entendre, però que són absolutament enormes, no?
Òscar, és molt interessant tot el que ens has explicat. De debò, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a fer-nos aquesta radiografia. Sé complicada moltes vegades perquè us demanem, no?, de què ha de passar perquè doncs el conflicte acabi. Sí que hi ha factors, no?, que poden intervenir, però pel que tenim ara mateix, posem el focus a Israel i Palestina, però pel que tenim ara mateix, què hauria de passar, no?, perquè no s'hagués de cronificar el conflicte?
Ara mateix, diguem, els principals esforços diplomàtics, tant de Nacions Unides com de les principals organitzacions internacionals, ONGs, està centrada en demanar un alto al foc. Aquest primer pas és fonamental per poder començar a plantejar següents passos. És a dir, s'ha d'aturar aquesta ofensiva indiscriminada de càstig col·lectiu que està patint la població a la Franja de Gaza. El problema és el silenci bastant sorprenent que molts països, inclosa la Unió Europea, on hi ha hagut divisions internes bastant flagrants respecte a aquesta qüestió, i per una qüestió, no?, vinculada a dinàmiques geopolítiques, està portant a terme, no? Necessitem veus contundents de la majoria de països...
Correcte.
Que
demanin... Trobes a faltar, Òscar, que hi hagi aquestes veus?
Sí, sobretot crida molt l'atenció al paper una mica o bastant ambigu de la Unió Europea, sobretot el paper desconcertant que va tenir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, al principi, que va ser contradita pel cap de la diplomàcia de la Unió Europea, que és el propi Josep Borrell, no? I, per tant, hi ha una certa discòrdia dins del sí de la Unió Europea. La Unió Europea, en teoria, sempre ha fet valer el seu caràcter normatiu, basat en valors, a la defensa dels drets humans. Això hauria de primar qualsevol posicionament davant de qualsevol realitat. I el que tenim és una situació de molta confusió, s'estan barrejant molts elements i que estan afectant, per desgràcia, la vida de milers de persones cada dia.
Gràcies, Òscar, de debò. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt content de tornar aquí.
Torna quan vulguis, al Fabricació Pròpia. Hem parlat amb l'Òscar Mateus, que ell és professor, és politòleg i també és coordinador del grau de Relacions Internacionals i de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat Ramon Llull. Això és casa teva, Òscar, i ja saps que torna quan vulguis.
Gràcies a vosaltres. Doncs.
Vinga, que vagi molt bé. Nosaltres res, fem una petita aturada aquí al Fabricació Pròpia i encarem ja la recta final després del butlletí informatiu. Avui en Pau Gascó, ja sabeu que ens porta aquesta cuina de tardor, segona part, i tertúlia esportiva amb Josep Maria Minguella i Dani Solsona, que parlarem de la destitució de Luis García aquest cap de setmana a l'Espanyol i altres temes de l'actualitat esportiva. No t'ho perdis. Fins ara.